Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Penúltima setmana de juliol i el paisatge, l'agricultura, el turisme, la demografia, l'economia i la cultura segueixen fent bullir l'olla de l'actualitat informativa a la nostra comarca. Potser un dels punts més calents és l'oposició frontal de diverses entitats del Priorat a l'ampliació de la pedrera Xiprer entre els Guiamets i el Marroig. Argumenten que no entra dins del model de gestió del paisatge actual i futur de la comarca i que l'impacte que tindria seria de consideració. Ho ampliarem més endavant. Abans, però, repassem altres titulars que ens ha deixat la setmana. Comencem. Es presenta l'estudi Els sols de la vinya de la DEOCU Priorat, que posa de manifest la importància d'aquests en la qualitat i diversitat dels vins que s'hi elaboren. A més, també pretén ser un full de ruta per als agricultors i vinaters. Trobada entre el Priorat i la Rioja Alavesa per compartir experiències sobre els models de desenvolupament turístic. La Rioja Alavesa s'interessa per la recuperació de camins històrics i el Priorat pel treball de col·laboració entre el sector públic i el privat. La població immigrada augmenta al Priorat un 2%. Tot i que, lògicament, Falset i Cornudella aglutinen bona part d'aquesta població, el col·lectiu d'immigrants és força dispers i això en dificulta, en alguns casos, el treball i l'aplicació de les polítiques d'immigració. La Biblioteca de Falset acull l'exposició Maus, retrat d'un supervivent basada en la novel·la gràfica del mateix títol. L'exposició reivindica el còmic com a producte cultural de qualitat. Entitats del Priorat s'oposen al projecte d'ampliació de la pedrera Xiprer ubicada entre els Guiamets i el Marroig. El projecte pretén ampliar aquesta explotació fins a 4 hectàrees i mitja, 3 vegades més espai que el que ocupa en aquests moments. Segons Roser Bernet, membre de Prioritat, l'entitat que gestiona la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO, l'impacte d'aquesta ampliació seria molt negatiu per al territori.
Un és l'impacte paisatgístic i l'altre és l'impacte en un espai protegit pel pla territorial. És a dir, que té un valor de connector ecològic i la dimensió del que volen fer també té un impacte paisatgístic important perquè es menja una part de la Tosseta i això es veu des de molts llocs, per molt que el seu estudi d'impacte paisatgístic el minimitzin molt. I aquestes dues coses, aquests dos impactes no són petits, diguéssim, sinó que són prou importants com per pensar que no són assumibles. No són assumibles pels plantejaments que ara hi ha a la comarca de preservació del paisatge i de gestió del paisatge d'una manera enraonada.
Les al·legacions presentades per les entitats se sustenten en documents com la Carta del Paisatge del Priorat o el Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona. Tots dos qualifiquen la zona de valor inqüestionable com a espai natural i de corredor biològic entre les muntanyes de la Serra de Llaveria i el curs mitjà del riu Siurana. També tenen present, com bé deia Roser Bernet, el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, que declara la zona d'espai de protecció especial com a connector ecològic. Entre les entitats signants s'hi troben també la Plataforma del Priorat, Unió de Pagesos, la Déu Montsant o Guiamets per l'Ateneu, entre altres. Aquesta setmana s'ha presentat l'estudi Els sols de la vinya de la DEOCU Priorat, que ha posat de manifest el predomini en el territori de la llicorella, les pissarres i els gresos, un predomini que, no obstant, presenta variabilitats. Aquests diferents sols, amb les seves propietats, són una de les principals causes de la diversitat i qualitat dels vins que s'hi elaboren. Ho explicava Jaume Boixadera, cap del Servei de Producció Agrícola del Departament d'Agricultura.
Van lligats a diferents situacions de sols, a diferents tipus de sols. Tots ells especialment favorables per obtenir qualitat. Per tant, cada vegada que tenim un tipus de sol diferent, representa que tenim una oportunitat de produir un producte diferent, lligar aquest producte amb l'indret on s'ha produït i per les especificitats que tenim aquí, on no només hi ha licorelles, sinó que hi ha d'altres coses diferenciades, obtindre productes diferents.
Per la seva part, el president de la DEOCU Priorat, Salustià Álvarez, va destacar la necessitat que aquests coneixements arribin a pagesos i viticultors.
Si cada vegada els treballs de la DEOCU Priorat van encaminats cap a la identificació del nostre sòl i fruit d'aquesta identificació on tenim ubicades les vinyes i fruit d'aquesta ubicació de les vinyes quin tipus de producte podem acabar fent, és molt important que el pagès, que el viticultor sàpigui quin sòl té a la seva abast, quin tipus de producte pensa acabar fent i on ha de plantar les noves vinyes.
L'estudi, realitzat pel Departament d'Agricultura, es va iniciar l'any 2008 i ha suposat un cost de 30.000 euros. Entre altres coses, ha analitzat les propietats hídriques i tèrmiques dels sòls, les característiques químiques i la profunditat d'arrelament dels ceps. Els resultats d'aquestes investigacions permetran, segons Rosa Cubel, directora general d'Agricultura, rendibilitzar les produccions agràries. El model de desenvolupament turístic del Priorat atrau l'interès d'empresaris i polítics de la Rioja Alavesa. Un grup d'una trentena de persones va visitar el Priorat per conèixer més a fons els projectes enoturístics que es desenvolupen des del Consell Comarcal, concretament les rutes del vi i de l'oli, i sobretot la recuperació dels camins històrics. Escoltem David Esteller, gerent del Pla de Foment de Turisme.
Allí tenen uns itineraris que passen així per pistes forestals entre vinyes, i però el que hem fet aquí de recuperació dels camins antics, això no ho tenen. I bueno, és un dels projectes doncs, innovadors que hem dut a terme aquí a través del Pla de Foment, i llavors doncs, ells estan mirant de treballar doncs, aquest tema també allí a la Rioja Alavesa.
La Rioja Alavesa i el Priorat presenten similituds en les ofertes i propostes existents. No obstant, el nivell de col·laboració entre el sector públic i el privat en aquella zona està més desenvolupat i es considera un model a seguir.
Tenen una associació mixta, público-privada, on hi ha doncs, tots els agents implicats amb la ruta del vi, des de cellers fins a allotjaments i restaurants. El que tenen és aquesta associació amb els ajuntaments, també. Hi ha participació pública. I aquesta gent fa 10 anys que treballen aquest tema i que treballen conjuntament sector públic i sector privat, que és el que nosaltres ara estem treballant des d'aquí, que és una proposta de cofinançament de les actuacions de promoció i de suport a la comercialització.
Des de l'ens comarcal s'ha valorat molt positivament que una zona pionera en el turisme enològic s'hagi fixat en el treball que s'està realitzant des del Pla de Foment de Turisme. Deixem el turisme i ens fem ressò d'un estudi de la Secretaria d'Immigració. La població estrangera empadronada al Camp de Tarragona registra un creixement pràcticament nul, un petit increment que prové bàsicament del Baix Camp, l'Alt Camp i també del Priorat. Segons aquest estudi, la nostra comarca ha experimentat en el darrer any un augment de prop d'un 2% de la població immigrada. A gener de 2010, un 12% dels empadronats al Priorat eren de nacionalitat estrangera, en valor absolut 1.227, d'un total de 10.111. Tot i que, lògicament, Falset i Cornudella aglutinen bona part d'aquesta població, el col·lectiu d'immigrants al Priorat és bastant dispers. Segons Vanessa Zamora, tècnica de Polítiques d'Immigració del Consell Comarcal, aquest fet en dificulta el treball.
La dispersió és un tema difícil perquè fa complicat el poder treballar, perquè sovint representen un tant per cent elevat de la població, però són dues famílies o tres, i llavors és una miqueta complicat arribar-hi per poder treballar a nivell comunitari, no? I incidir en la societat.
D'altra banda, Vanessa Zamora assenyala que el col·lectiu d'immigrants entre 16 i 18 anys que arriba per reagrupació familiar és un dels que presenta més dificultats d'adaptació.
L'edat de 16 a 18 doncs, és una edat complicada, ja que l'escolaritat no és obligatòria, ells voldrien treballar i costa perquè no entenen la llengua. Llavors, si no entenen la llengua o no tenen els coneixements de la societat, doncs és difícil, no?, trobar una feina, estabilitzar-se i, clar, és un grup en el qual pues, també es fa difícil treballar-hi amb el tema de la dispersió i el tema de l'edat.
Apuntem finalment que al Priorat la població de nacionalitat romanesa, marroquina i del Regne Unit, els col·lectius més presents a la comarca, són també els que han augmentat en el darrer any. Aquesta setmana s'han conegut els resultats del procés participatiu endegat a Capçanes per tal d'elaborar la nova ordenança sobre circulació i aparcament. A partir de la proposta de mínims plantejada pel consistori, els vilatans han pogut fer les seves aportacions mitjançant butlletes o participant en grups de treball. L'Ajuntament de Capçanes ha valorat molt positivament tot el procés i ha manifestat que la futura ordenança inclourà alguns dels matisos que s'han realitzat. Escoltem el regidor Joan Carles García.
Estem molt contents amb la resposta de la gent perquè bueno, són temes que són ja controvertits, perquè hi ha tota una dinàmica de molts anys. L'ordenança acabarà doncs, puntualitzant una primera proposta de l'Ajuntament, de la proposta base que va fer l'Ajuntament. Hi haurà una proposta que quedarà matisada i des de l'Ajuntament també tindrem en compte dos o tres propostes que es va fer que van sortir dels tallers participatius.
Un exemple d'aquestes propostes és la d'establir carrers amb preferència de pas en lloc de carrers en sentit únic. Des de l'Ajuntament apunten que un cop finalitzat el procés participatiu és moment de redactar l'ordenança i elaborar el pressupost de totes les actuacions a realitzar. Esperen que a finals d'any ja pugui entrar en vigor. Una visita al Parc Tecnològic del Vi i a diversos cellers de la Deu Montsant va servir per clausurar el Congrés Internacional de Modelació i Simulació d'Enginyeria i Negocis celebrat a Barcelona. El tancament del Congrés al Priorat obeïa, segons Jaume Gil Aluja, president de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, a la voluntat de donar a conèixer entre els economistes estrangers una zona emergent i en la que s'està fent, des de Vitec, una important tasca de recerca al servei de les empreses. Gil Aluja ressaltava el canvi que s'ha produït a la comarca en els últims anys i afirmava que un cop superada la crisi pot produir-se una nova empenta.
És extraordinari el que s'ha fet amb aquesta terra. Ha passat de ser un territori mig, injustament, mig oblidat, a ser un territori que té un protagonisme i que jo crec que el tindrà en el futur. Hem de passar aquests moments difícils de la crisi, però tornarà, si som una mica sensats i fem les coses mínimament bé, tornaran els moments normals i llavors hi haurà un altre moment d'empenta per tot. Per tant, es tracta d'aguantar i mirar molt cap al futur.
D'altra banda, preguntat sobre les principals conclusions del Congrés, l'economista destacava que ha posat de manifest que cal superar els models clàssics, ja que sovint es mostren insuficients per definir una realitat cada cop més canviant. En aquest sentit, creu que la crisi pot haver servit per evidenciar-ho encara més.
Hi havia una dissociació entre la realitat econòmica i el que els economistes fèiem. I jo em sento culpable en aquest sentit. El que passa és que fa 35 anys que estic lluitant perquè es produeixi aquest canvi. És això, un intent de conscienciar els científics de que hem de deixar de mirar cap enrere i mirar cap endavant. És a dir, no oblidar el darrere. I aquesta crisi, que és molt profunda, que a vegades no som conscients de la situació en què ens trobem, pot ser un cop d'atenció per dir, escolteu, no heu fet les coses suficientment bé.
Jaume Gil Aluja explicava també que el denominador comú dels més de 35 economistes de diversos països participants al Congrés és buscar un futur més just i solidari. Cornudella és un dels municipis subvencionats per la Generalitat per afrontar les obres de construcció i condicionament del pavelló poliesportiu de l'escola. L'aprovació de l'ajut el passat dimarts, del qual encara no s'ha fet públic l'import respectiu a Cornudella, s'inclou en un programa que abarca tot Catalunya i que pretén que aquests pavellons siguin utilitzats en horari escolar pels alumnes i en horari no lectiu per diverses entitats esportives de la població, millorant així l'aprofitament i l'ús d'aquests equipaments. El pavelló de Cornudella es va començar a construir el passat mes de febrer i es preveu, segons el projecte, que estigui enllestit en un any. El pressupost total de la nova instal·lació esportiva és de 2.139.000 euros. Seguim parlant de diners procedents de subvencions. La Diputació de Tarragona ha concedit un total de 25.000 euros que repartiran 10 municipis del Priorat per impulsar l'estalvi d'aigua. Serviran per a la col·locació de vàlvules reguladores de pressió i d'aixetes amb temporitzadors, la instal·lació de programadors de clor, l'adquisició i col·locació de sistemes d'automatització i detecció de fuites i la instal·lació d'altres sistemes estalviadors en edificis i equipaments municipals. A la totalitat de la província, la Diputació repartirà prop de 80.000 euros, sent el Priorat la comarca que rebrà més diners per a l'aplicació d'aquestes mesures de control i millora de la qualitat de l'aigua per al consum. Abans d'entrar en la informació cultural, fem un incís relacionat amb les vacances. Ben entrats al juliol i amb l'agost a l'horitzó més proper, molta gent es prepara per a un possible viatge. Doncs bé, a les recomanacions sobre tenir present la documentació a emportar-se, l'assistència sanitària que esté contractada, si cal o no vacunar-se, o tenir a mà els telèfons d'ambaixades i de l'agència de viatges, cal tenir present que quan contracteu un viatge teniu uns drets. Un d'aquests és que es compleixi allò pel que heu pagat. Sílvia Argilés és tècnica de consum del Consell Comarcal del Priorat.
Hem de prendre el catàleg, allà on l'agència de viatges ens ha recomanat l'hotel, les excursions que farem. Per què? Perquè la publicitat és vinculant. Això vol dir que el que posa al catàleg s'ha de complir. Si arribem a un hotel que ens han dit que serà de 4 estrelles, que tindrà 2 llits o 3 per si anem amb la família i tindrà un quarto de bany, quan arribem a l'hotel ha de ser de 4 estrelles, ha de tindre el quarto de bany, els 3 llits. Si no, l'hotel ens d'oferir, l'agència de viatges ens ha d'oferir un hotel de característiques similars. Per això és important que guardem el fulletó i portem el contracte que hem realitzat.
També és molt important guardar tots els comprovants, factures i tiquets, perquè en cas que malauradament el viatge es converteixi en un malson, es puguin realitzar les reclamacions oportunes. Entrem ja en informacions de caràcter cultural. Fins al 20 d'agost es pot veure a la biblioteca l'exposició Maus, retrat d'un supervivent, basada en la novel·la gràfica del mateix títol, obra d'Art Spiegelman. Maus és la història d'un supervivent dels camps de concentració nazis, explicada a través del seu fill, l'autor del llibre. Segons Montse Bartolomé, directora de la biblioteca, l'obra, que ha estat l'únic premi Pulitzer a un treball no periodístic, reivindica la importància del còmic i això s'evidencia en aquesta exposició.
Amb Maus es demostra que el còmic també és un producte cultural de qualitat. A més, a partir d'aquesta exposició de Maus, se pot aprofundir en diferents temes, doncs els aspectes històrics de l'Europa dels anys 30 i dels anys 40 i de la Segona Guerra Mundial, les relacions entre diversos grups socials, aspectes psicològics, sobretot relacionats amb les relacions pares i fills, qüestions d'ètica, justícia, solidaritat, una miqueta de tot.
Maus, retrat d'un supervivent, va acompanyada d'una guia de lectura de la pròpia exposició, però paral·lelament la biblioteca ha elaborat també un recull de títols per aprofundir en la temàtica dels camps de concentració. D'altra banda, cal ressaltar que aquesta exposició compta amb la direcció artística dels autors Pere Joan i Max, tots dos guanyadors de guardons de prestigi com el que atorga el Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Ahir al vespre, un tas de vins de la Deo Cupriorat va donar el tret de sortida a les nits d'estiu a la Cartoixa d'Escaladell, un seguit de propostes culturals que es repeteixen anualment. A banda del tas d'ahir i dels que es realitzaran el dia 30 d'aquest mes i el 27 d'agost, les nits d'estiu d'enguany contemplen també un concert a càrrec del grup Sons and Sons i xerrades com el bestiari fantàstic del Priorat o el carisma cartoixà i la meditació avui. I abans d'entrar en la informació meteorològica, un apunt literari. La publicació mensual de relats de ficció en català La lluna en un cove inclou en el seu darrer número un relat inèdit dels detectius Johnson & Johnson, els personatges de l'escriptor falsetà Fede Cortés. El nou cas que es pot llegir en aquesta publicació és Qüestió de pilotes o Panem et circenses. Ara sí, la previsió meteorològica, més calor o inestabilitat. Ho desvetlla com cada dissabte el nostre home del temps, l'Enric Massip.
Bueno, acabem una setmana en què la situació meteorològica ens ha demanat dos parts ben diferenciades, una en forta calor i xafagor, i una altra ja al final de la setmana en què les temperatures s'han moderat i també han tingut alguns xàfecs i algunes tempestes, com dèiem, han fet baixar les temperatures. Pel que queda cap de setmana, doncs, gaudirem d'un ambient més agradable en quant a les temperatures, la situació s'estabilitzarà altre cop i durant uns dies les temperatures d'estiu seran més suaus, no tan caloroses com els principis de la setmana. No s'esperen altres alteracions perquè la inestabilitat desapareix i en tot cas doncs, són les temperatures el que notarem més el canvi perquè, com dèiem, seran molt més agradables en els propers dies. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1995, es registraven una onada de calor a tota la península Ibèrica, que a Còrdoba i a Sevilla van agafar temperatures de 46 i 47 graus respectivament.
I abans de marxar, fem un repàs als titulars de la setmana. Entitats del Priorat s'oposen a l'ampliació de la Pedrera Xiprer, entre Guiamets i el Marroig. Creuen que l'impacte ecològic i paisatgístic del projecte no és admissible per al present i futur del Priorat. Es presenta l'estudi Els sols de la vinya de la Deo Cupriorat, que posa de manifest la importància d'aquests en la qualitat i diversitat dels vins que s'hi elaboren. A més, també pretén ser un full de ruta per als agricultors i vinaters. Trobada entre el Priorat i la Rioja Alavesa per compartir experiències sobre els models de desenvolupament turístic. La Rioja Alavesa s'interessa per la recuperació de camins històrics i el Priorat pel treball de col·laboració entre el sector públic i el privat. La població immigrada augmenta al Priorat un 2%. Tot i que, lògicament, Falset i Cornudella aglutinen bona part d'aquesta població, el col·lectiu d'immigrants és força dispers i això en dificulta, en alguns casos, el treball i l'aplicació de les polítiques d'immigració. La Biblioteca de Falset acull l'exposició Maus, retrat d'un supervivent, basada en la novel·la gràfica del mateix títol. L'exposició reivindica el còmic com a producte cultural de qualitat.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa a Ràdio Falset, una actualitat que torna a partir de dimarts amb els butlletins. Us ha parlat Alfonso Reig. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i que acabeu de passar un molt bon cap de setmana.